Cadena Cope presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Com estan? Feliç divendres. Els parla Lluís Arter. Gràcies per la seva companyia. L'agraïment també per al Col·legi de Veterinaris de Girona, que fa possible aquest programa, al igual que el Centre Verd. El divendres és un dia fantàstic perquè, bé, què volen que els expliqui? Ja saben vostès, no? És un dia meravellós, comencem a veure que la cosa arriba el cap de setmana. I el cap de setmana és un temps molt interessant perquè, entre altres coses, tenim més temps per nosaltres i al tenir més temps per nosaltres també tenim més temps per als nostres estimadíssims animals. I què faríem sense els nostres estimadíssims animals? Doncs, miri, no faríem, per exemple, aquest programa, que és el que ens ocupa ara mateix aquí a la COPE, a COPE Catalunya i Andorra. Cada setmana tenim un convidat o una convidada. Avui estem molt contents de tenir nosaltres amb una persona que sap molt, molt, però molt de moltes coses. Anem a saludar aquí amb nosaltres a la Roser Feliu, directora de Lladruc. Roser, benvinguda, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, gràcies a tu per venir. Teníem moltíssimes ganes de conèixer perquè havíem sentit parlar molt de tu, de la feina que feu a Lladruc, de les habilitats que teniu a l'hora de sociabilitzar, d'educar els cadells, els gossos, les tasques que poden fer, tasques magnífiques que feu amb els gossos de detecció, teràpia, en fi, tantes i tantes coses. Amb la qual, amb el teu permís, Roser, anem al començament. Lladruc, què és Lladruc? Des de quan i on està ubicat?
Lladruc vam començar el 2008, el web és lladruc.com, estem ubicats a Peralada, al costat de Figueres, i és una empresa d'ensinistrament, d'educació canina. Llavors oferim diferents serveis relacionats amb l'educació canina.
Bé, educació canina és un tema molt important perquè marcarà com ens vagi la nostra relació amb el gos, amb la gossa. Segons l'haguem educat, és com una inversió. Tal com ho haurem invertit en aquesta educació, tindrem el retorn, no? Vull dir, serà una relació amable, fantàstica, de respecte, d'estima, o serà un autèntic caos o serà un autèntic desastre. Això és així, no?
Exacte. La diferència entre un gos ben educat o un que no, moltes vegades és l'educació. Llavors, no hi ha gossos dolents, parlem moltes vegades, sinó gossos que simplement no estan educats o que l'amo potser no ha fet tot el que calia perquè el gos es comportés com cal, com toca.
Molt bé, Roser, sabem que tu ets una persona tremendament formada i que t'has preparat moltíssim i que, de fet, estàs constantment preparant-te per poder-te dedicar a aquesta tasca. Com has aconseguit tot això? Què has tingut que fer? Com t'has organitzat per poder donar aquests serveis a través de Lladruc?
Sí, jo la meva passió des de petita eren els gossos, però vaig tenir la desgràcia que a casa meva ningú li agradaven. Llavors vaig estar plorant fins als 8 anys que va arribar el meu primer gos, que era un maltès, un truc, que era res, una rateta de 2 quilos, pobret. I llavors a partir d'aquí vaig començar a fer cursos d'ensinistrament. El primer tenia 16 anys i quan vaig fer el primer curs d'ensinistrament doncs vaig dir, això és el que em vull dedicar, això vull dedicar a la meva vida perquè m'encanta, em va apassionar el tema. Però a casa meva tinc una família com molt clàssica i em van dir, no, nena, tu has d'estudiar. I llavors, bueno, vaig estudiar veterinària i vaig anar fent diferents cursos. El problema és que de l'educació canina no hi ha res que sigui oficial ni hi ha cap formació que sigui reglada. Llavors m'he hagut d'anar a buscar la vida, doncs, cursos aquí a l'estranger i tal, per poder-me formar correctament per poder oferir el millor doncs, als meus clients.
Molt bé, doncs ara anem a entrar ja en matèria. Les persones, moltes persones trien tenir un cadell de gos. Perfecte, ja el tenim a casa, eh? I és un dimoniet o una dimonieta, perquè quan són cadells ja sabem de que, en fi, que allò és jugar, mossegar, jugar els dents, ara costa de que parin atenció, són un remolí. A partir de quin moment podem començar a pensar en que toca educar el gos? Des del primer moment que arriba a casa quan és cadell o hem d'esperar alguna època que tingui una edat determinada?
Sí, de fet, a Lladruc oferim un servei previ a l'adquisició del gos i moltes vegades també ajudem a les famílies a quin seria el gos ideal per a la casa seva.
Molt important això que dius. És fantàstic, això feu. Mira que bé. O sigui, millor començar-hi a pensar abans de que arribi a casa, saber quin és el que em convé, no?
Sí, perquè bueno, fer un anàlisi una mica de la família, el temps que tenim disponible, l'economia que disposem, una mica doncs, saber les condicions en les quals viurà aquest gos ens ajuda doncs, a fer la millor elecció possible. Moltes vegades ens trobem que moltes famílies agafen el primer gos que troben o simplement doncs, agafen, per exemple, una raça que no s'adequa a les seves necessitats i llavors aquí és on sorgeixen els problemes. Nosaltres creiem que que és millor fer això, fer l'educació, fer l'assessorament abans fins i tot que el gos arribi a casa. Si ja el tenim, ens hem plantejat, doncs, el moment que el cadell arribi, amb 2-3 mesets, quan sigui, ja podem començar.
O sigui que la primera visita recomanable a Lladruc seria justament abans de començar-ho tot, no? O sigui, quan comencem a pensar que volem tenir un gos a casa, doncs, abans de pensar quin adjectiu li posem en aquest gos, doncs anem a Lladruc i comencem a parlar aviam com és la cosa, com és la nostra idea, les nostres possibilitats, com és la llar on tindrem aquest animal, les possibilitats que ens ofereix, no?
Exacte, és considerat tot.
Són passos per no equivocar-se, no?
Per anar una mica més sobre segur, o sigui, el gos perfecte tampoc existeix, però almenys assegurar-nos el que sigui més possible per tenir un gos ideal per casa nostra.
Molt bé, i quan arriba el cadell, què passa?
El primer que hauríem de fer és establir unes normes que siguin iguals per tots els membres de la família, sobretot una família molt gran, que tothom actuï de la mateixa manera. A vegades hi ha com diversitat de criteris i això no afavoreix que el pobre gos vagi una mica perdut al principi.
Clar.
Llavors, per marcar uns criteris unitaris, doncs coses molt bàsiques, és a dir, el gos podrà menjar de taula, el gos podrà pujar al sofà, el deixarem dormir nosaltres al llit, quines hores t'haurà de passeig, quins horaris tindrà de menjar, llavors marcar una mica les rutines, però que sigui una cosa consensuada entre tots els membres de la família.
És curiós perquè estem parlant de 4 o 5 coses que si som capaços d'organitzar-nos i posar-nos d'acord amb això i sabem complir-ho fil per randa, tenim part del problema solucionat, no, crec?
Sí, és que senzillament la gent es pensa que l'ensinistrament són pautes molt complicades, coses molt difícils. Realment és aplicar el sentit comú i tenir unitat de criteris. Llavors, a partir d'aquí, una mica de dedicació, una mica d'estima, i les coses solen anar sobre rodes.
Bé, i què passa amb aquells gossos que presenten algun problema? Com es poden reeducar, els gossos? Se'ls pot donar la volta quan hi ha problemes ja de comportament o problemes de mals hàbits adquirits?
Sí, nosaltres a Lladruc, de fet, tenim un servei que és de modificació de conductes inadequades, que és això, per exemple, gossos que aborden excessivament, que trenquen coses, que es tiren quan anem de passeig, que en algun moment es mostren agressius o són massa porucs. Llavors, el que fem és assessorar les famílies perquè puguin corregir aquests comportaments. Si a nosaltres sempre ens agrada treballar amb la família, que és qui ajuda a modificar el comportament del gos. O sigui, no agafem el gos i l'eduquem i el tornem educat, sinó que el que fem és treballar amb la família, establir unes pautes, un sistema de treball, perquè a partir d'aquí doncs pugui canviar aquest comportament i pugui tenir un gos equilibrat.
Com és l'escola de Lladruc? Va per cursos? Va per dies? Es deixa el gos i es va buscar al cap d'un mes? Es fa amb el propietari sempre davant? Com és?
Sí, nosaltres sempre ens agrada treballar assessorant el propietari. Llavors sempre demanem que almenys algú de la família participi durant les classes. Hi ha dues opcions, una que són les classes individuals, o sigui, només és l'ensinistrador, l'instructor i la família, i llavors altres són els cursos en grup. Els cursos en grup són diumenges al matí i llavors afavoreixen també la sociabilització entre els altres gossos participants del curs. Però si hi ha un problema de comportament, ens agrada més treballar de manera individualitzada, personalitzada totalment, i que sigui només algú de la família i algun del nostre equip.
I això es fa a les instal·lacions de Lladruc, que hi ha les classes domiciliàries, com és?
Sí. Normalment treballem al nostre centre, que és a Peralada, al costat de Figueres, i si no, també treballem a domicili. Per exemple, a Girona, altres poblacions, podem anar fins i tot a casa del futur client, a casa de la família, i ajudar-lo a treballar millor amb el seu gos.
Suposo que veure l'hàbitat de l'animal i també veure com es mou la família dintre de la casa també pot donar molta informació molt vàlida a l'hora de poder ajudar a que tot funcioni, no?
Sí, també. Avui dia, a vegades, per exemple, problemes de miccions inadequades, que sempre simplement mirant l'entorn i mirant, solucionant 4 cosetes molt bàsiques, aconseguim doncs molt bons resultats.
Roser, quins són els principals errors que fem les persones quan tenim el gos a l'hora de mal ensinistrar-lo o de mal educar-lo?
Aquí és complicat.
Potser el passeig falla, no són com haurien de ser. Com hauria de ser un passeig? Quantes vegades al dia i de quant de temps?
Clar, depèn una mica de les característiques del nostre gos. No és el mateix un cadell que, per exemple, un gos ja que sigui gran, que sigui un gos ja sènior, que en diguem, que és un gos ja per sobre normalment als 8 anys. Llavors, depèn de les característiques físiques i mentals del gos, si tenim un passeig que sigui molt més estressant, molt més de jugar, molt més de córrer divertit, o bé simplement un passeig doncs, per mínimament fer les necessitats i tornar cap a casa. Llavors, és molt important considerar el tipus de gos que tenim. Tant si és un gos massa gran per no forçar-lo, com si és un cadell, està segur que li oferim tot allò que necessita.
Molt bé, i quantes vegades ha de sortir? Això també varia en funció de com de la raça o...?
Sí, normalment varia, el que és més habitual són 3 vegades al dia, matí, migdia i vespre. Hem de pensar que, clar, si el gos està ben educat no es farà pipí ni caca dins, llavors és important que pugui fer-ho fora i tingui oportunitats, però de fet com més vegades pugui sortir al carrer millor, o sigui, com més puguin, oportunitats puguin donar perquè relacionin amb els seus congèneres, perquè vegin nous llocs, perquè faci captació de noves olors, doncs més fàcil podrà ser aquest ensinistrament.
A vegades pensem en el passeig com que ho fem perquè el gos, perquè li va molt bé, perquè ho necessita, tal i que qual, però sovint pensem molt poc, i hauríem de fer-ho més, amb tot el que ens aporta aquest passeig també a les persones, no? Perquè, evidentment, ells s'emporten la seva part, però parlem també de la part de la persona, no? El que suposa gaudir d'un passeig, no? Ens hem d'agafar amb mentalitat positiva, no? Estem en un estat mental positiu, no?
Sí, tant. De fet, hi ha estudis fets per cardiòlegs, fets per psiquiatres, que expliquen els grans beneficis que comporta conviure amb un gos. És a dir, no és només el fet de fer exercici físic, a mínim ja t'obliga, doncs, el que recomanen tots els metges, que és un passeig de 30 minuts, ja no només això a nivell de salut, sinó també a nivell de socialització, posar-te a parlar amb altres propietaris de gossos, tenir contacte amb gent, tenir contacte, vull dir, sobretot per gent gran, és una molt bona estratègia per poder fer que surtin a l'exterior, es relacionin i tinguin com més vida social, que potser la gent gran doncs, no està tan donada a tenir-la.
Bé, anem a parlar ja definitivament de les coses que poden fer per nosaltres els peluts, que som moltes i que, a més, vosaltres a Lladruc hi teniu la mà trencada i, a més, sabeu com ens poden ajudar millor que ningú perquè ho viu en el vostre dia a dia. Com ens ajuden, per exemple? Anem a parlar de gossos de detecció. Què és un gos de detecció?
Sí, el gos de detecció és un gos que ha estat ensinistrat per olorar certes substàncies indicant d'on són. Llavors, per exemple, a Lladruc tenim dos tipus de gossos majoritàriament, que són gossos detectors de drogues i gossos detectors d'explosius. Llavors, gossos detectors de drogues treballen per la Guàrdia Urbana de Figueres, ens truquen i treballem amb ells, que en diguem, per operatius, o sigui, per serveis de 2-3 hores, les que siguin, sempre va un guia nostre amb un dels nostres gossos o dos, depèn del servei que hagi de ser. I llavors, gossos d'explosius són exactament el mateix, però normalment treballem doncs, aeroports, a vaixells, a estadis de futbol, a bueno, infinitat de llocs on podem. Doncs, necessiten que hi hagi un control extra de seguretat que ofereix el gos.
Fa molta gràcia perquè jo no sé si la gent ens escolta mai s'haurà topat amb un d'aquests gossos que estem parlant, aquests gossos que detecten, no? Sí, però fa molta gràcia perquè en un segon t'han ensumat i repassat de dalt a baix. És increïble, fan la feina molt ben feta, no?
Sí, la veritat és que bueno, la pròpia persona és que porten doncs, substàncies que no haurien de portar, es sorprenen de, ostres, el gos ho ha trobat. Llavors, sisplau, no ho porteu, perquè els gossos estan molt ben ensinistrats i ho troben. Encara que ho intenteu amagar, sempre ho acaben trobant.
Com és l'olfacte del gos? Que, evidentment, és molt millor que el de les persones, no?
Sí, l'olfacte del gos és milions de vegades molt més efectiu que els nostres. És a dir, calculen que els éssers humans tenim entre uns 5 milions, normalment, de cèl·lules receptives olfatòries. En canvi, el gos, aquesta xifra arriba als 250 milions. Llavors, és una, bueno, és una capacitat brutal que nosaltres no ens podem ni imaginar, la capacitat olfactiva que arriba a tenir els gossos.
De fet, sembla cert que és l'instint més desenvolupat i més important que té el gos. Podríem parlar que tant o més que la vista, no?
Sí, de fet, els gossos són majoritàriament auditius i sobretot olfactius. Nosaltres, com a éssers humans, som extremadament visuals. Nosaltres ho veiem tot, ho percebem tot a través de la visió. Els gossos és tot gairebé a través de l'olfacte. Llavors, un dels errors més típics, també comentava abans de quins són els errors més típics, és no deixar utilitzar l'olfacte al nostre gos. Per ells, l'olfacte és un sentit primordial. Llavors, el que veiem normalment quan anem pel carrer és, ai, no oloris, no facis servir el nas. I és el contrari, el gos ha de poder fer servir el nas per poder ser feliç.
Suposo, Roser, que quan vas pel carrer sovint deus veure cada cosa que et posa els mans al cap, no?
Més que res, els foros internet, que jo no els recomano mai, quan no? Busques allò, foros internet, sí. Què hacer si mi perro? Això és terrible, això la veritat és que no ho puc ni mirar perquè...
Hi ha molta fake news, no? Imagino que hi ha moltes mentides, hi ha moltes equivocacions, hi ha moltes llegendes i mites, molta falsetat en moltes llegendes urbanes, no? Per dir-ho
de forma. Sí, i moltes opinions i molts de consells que de fins i tot són contraproduents. Llavors, el meu consell sempre és, si tenim algun problema al nostre gos, mai ho busquem a la solució a internet, perquè potser fem alguna cosa que pot ser tan contraproduent que ja no tingui solució. Llavors, convé comptar amb un professional que ens ajudi, que ens recolzi.
D'aquestes fake news, d'aquestes mentides falses, una de les més estàndards i més típiques i que lamentablement doncs, no correspon, o sigui, és lamentable que hi sigui perquè no correspon per res a la veritat, és, per exemple, com s'ensinistren aquest tipus o com s'eduquen aquest tipus de gossos dedicats a la detecció. Jo diria que fins i tot mala gent que diu que si es droguen els gossos per convertir-los en yonquis i per això busquen tan bé les drogues, no? Diuen autèntiques barbaritats, no?
Sí, la gent es pensa que el gos de detecció busca perquè té aquesta necessitat imperiosa de trobar la seva dosi per estar bé, per estar correcte. Això cal dir que és absolutament mentida, o sigui, el gos busca perquè és la seva joguina, perquè sap que és el moment en el qual podrà jugar amb el seu guia, i per ells és una motivació brutal el fet del joc. O sigui, nosaltres quan seleccionem gossos busquem que tinguin aquesta motivació brutal pel joc. I llavors també penseu que un gos que estigués drogat, evidentment no tindrà capacitats físiques, però sobretot mentals, per poder fer aquesta tasca. I també tenir en compte això, o sigui, hi ha gossos de detecció, no només de drogues, n'hi ha d'explosius, n'hi ha de bitllets, llavors, evidentment, el gos d'explosius no el puc ensinistrar amb les bombes. Llavors, ha de fer tot a base de joc.
Molt bé, aquest de bitllets. Aquest de bitllets és també curiós, eh?
Sí, sí.
Molt bé. I com s'ensenya jugant, no?
És tot a base de joc. Nosaltres ens agrada treballar des de cadallets, des de petits, llavors el gos relaciona que aquella olor que li estem ensenyant és la que li portarà joc. Llavors ells entenen que trobar doncs, olor de, per exemple, marihuana, olor de gomadors, el que sigui, és el que llavors li reportarà el seu premi. Llavors ells els encanta buscar, els encanta fer servir el nas, i a més és el que comentàvem abans, que aprofitem els seus instints bàsics, els canalitzem cap a una cosa que el gos realment li pugui motivar.
Un altre gos que es guanya molt bé el sou, i sobretot més que el sou al nostre respecte, és el de teràpia. Aquests gossos són genials, encantadors, i fan una feina tan fenomenal, i la feu, evidentment, els seus ensinistradors i educadors. Parla'ns d'aquest gos de teràpia. Què són i què fan?
Sí, els gossos de teràpia són gossos que estan seleccionats i ensinistrats per aportar beneficis, sobretot a nivell social, a nivell psicològic, de la persona. Llavors, nosaltres, per exemple, treballem amb diferents col·lectius, treballem amb una escola d'educació especial, treballem amb residències d'avis, centres de dia, i llavors fem servir el gos com una eina terapèutica, és a dir, amb els objectius que marqui doncs, el professional del propi centre, el fisioterapeuta, el logopeda, el psicòleg, el psiquiatre, qui sigui, marquem objectius propis per a cada usuari. Llavors, es magnifica la feina que poden arribar a fer. Jo, per exemple, tinc una anècdota brutal d'una gossa nostra que es diu Nit, que és una labrador, que va aconseguir que un nen amb autisme digués Nit, t'estimo. Llavors, bueno, recordo les llàgrimes de l'emoció.
Uau, que
perquè
bé.
El fet de poder expressar tanta, bueno, aquest vincle que havia generat amb la gossa, que era un nen que no podia ni mirar la cara dels seus pares, doncs realment ens va posar la pell de gallina la il·lusió que podia transmetre.
Clar que sí. Oh, quines històries més maques. Hi ha un tipus de raça que sigui més donada a ser de teràpia o depèn?
Sí, a nosaltres ens agrada més parlar més que de races d'individus. Si busquem un gos que sigui adequat per aquella tasca. El que normalment sol ser el més utilitzat a nivell general és el labrador retriever i el golden retriever. Són gossos molt tranquils, molt calmats, molt fàcils d'ensinistrar i que realment disfruten molt de tenir contacte amb les persones.
Hem vist que hi ha fins i tot gossos que s'anticipen a segons quin tipus de crisis que poden patir persones, no? De segons quin tipus de patologies, no?
Sí, de fet, hi ha uns gossos que anomenem d'alerta mèdica que poden detectar baixades de sucre, el que en diguem hipoglucèmies,
sí.
I llavors aquests gossos ens poden avisar uns minuts abans de tenir una crisi, ens poden avisar, doncs, això, que baixarà el nivell del sucre i ens poden doncs, fer una qualitat de vida diferent. Per exemple, pensem que si tenim una hipoglucèmia quan estem dormint, si no tenim prou sucre, ens pot arribar, doncs, a morir-nos. Llavors, el gos el que està ensinistrat és ens dona cops, ens llepa, ens anima, perquè realment ens puguem aixecar i fer el tractament que necessitem.
De sempre tenim aquesta imatge mental del gos que guia a la persona que no hi veu, a l'invident, no? Però que evidentment és un fet i que fan molt bona feina, però evidentment la cosa va no només a aquest àmbit, sinó que va a moltes més coses, no?
Sí, de fet hi ha 5 gossos estipulats que en diguem gos d'assistència, que són gossos ensinistrats per ajudar la persona a nivell físic, però també a nivell psicològic. Llavors el més típic és el que comentava abans, el gos pigall, que és el gos que guia persones cegues, però també tenim el gos de sords, o sigui el gos de senyals, que és un gos que avisa les persones sordes d'on està la font de soroll. Llavors també hi ha el gos de servei, que ajuda persones amb cadira de rodes, amb crosses, el que sigui, i llavors el comentàvem abans gos d'alerta mèdica, que pot ser tant per hipoglucèmies com per atacs epilèptics, i finalment tenim el gos de persones que tenen trastorn de l'espectre autista, que ajuden doncs, a nivell també psicològic.
Molt bé, imagino que les persones que reben aquestes atencions d'aquests animals deuen ser... Imagino que deuen canviar la mirada de qualsevol persona, no?, cap a l'animal, no?
Exacte, sí, perquè penseu que moltes persones també acaben tenint problemes, per exemple, a l'hora de sortir al carrer, acaben tenint problemes de claustrofòbia, atacs de pànic, etc. Llavors, el gos no només és una ajuda a nivell doncs, físic, de, per exemple, un gos servei que em porti alguna cosa que em cau en terra, que obri i em tanqui els llums, que obri i tanqui calaixos, sinó que també és un recolzament molt bo a nivell psicològic, o sigui, motiva a sortir fora, motiva a establir contacte amb altres persones, la percepció que tenen els altres de mi no és el de estic, sóc una persona amb cadira de rodes, sinó que ai, que maco el gos, ai, que bonic, establint doncs un cert tipus de recolzament també a nivell psicològic.
Avui, com que és un luxe per nosaltres tenir la Roser Feliu, directora de Lladru, que anem a preguntar-li que ens doni consells així genèrics, molt bàsics, si vols, però consells per tenir un gos feliç i una relació sana i feliç amb el nostre animal, que així a nivell general que ens podries dir diguem-ne el P3 de la relació de la cosa.
Sí, el primer que m'agradaria establir és la importància d'una bona educació, o sigui, l'importància d'educar realment des de petits els gossos perquè puguem gaudir-los realment, o sigui, un gos que pugui dormir a tot arreu, que el pugui portar al cotxe, que pugui estar amb nens, que pugui estar amb altres gossos, que no ofereixi cap problema, això per una banda, i per l'altra també ser empàtics amb el gos, o sigui, posar-nos en el seu lloc les necessitats que té, i llavors també sobretot estimular-los a nivell mental, o sigui, hi ha molta gent que que el que fa és estimular molt el gos físicament, me l'emporto a córrer, me l'emporto a caminar, li tiro la pilota, li tiro el frisbee, però a nivell mental doncs, no li donen prou estimulació. Llavors, el meu consell seria també que es progués del benestar mental del gos, fer-li fer jocs d'olfacte, fer que jugui, fer ensinistrament, posar-li reptes també perquè el gos doncs, realment pugui ser feliç.
Molt bé. Hi ha una data a la que el gos sigui més receptiu a tota l'educació? Potser quan és jove?
Hi ha un període que en diem període clau de sociabilització, que és de les 3 setmanes als 3 mesos, que els diu que el que aprenguin en aquesta etapa li quedarà de per vida. Llavors, és important que durant aquesta etapa bàsica de les 3 setmanes als 3 mesos intentem presentar-li el màxim d'opcions que pugui fer servir per la vida adulta, és a dir, que vegi altres gossos, que vegi nens, que vagi per diferents terres, diferents superfícies. Llavors, el gos això l'ajudarà quan sigui adult a tenir a ser un gos equilibrat i un gos mentalment estable.
Molt bé, i les coses de la salut, no? Una bona alimentació, bons passejos i una vida saludable, no? En definitiva.
Això és molt important, confiar, triar un bon veterinari, tenir un bon criteri a l'hora de triar un veterinari i deixar-nos aconsellar per ell. O sigui, el veterinari és l'únic professional que està capacitat per ocupar-se de la salut del gos, llavors és important que li fem cas i que tot el que ens aconselli, doncs seguim aquests consells fil per randa, a nivell d'alimentació, passejos, salut, vacunes, tot això.
La nostra societat, comparada amb altres societats europees o d'altra part del món, com és la societat gironina, la de casa nostra, la catalana? Refereixo a la presència del gos a la societat. Aquí tenim una sociabilització més intensa, el tenim incorporat intensament el gos, o altres societats estan molt més avançades que la nostra?
Nosaltres, com que tenim gossos de detecció de drogues i d'explosius, ens toca viatjar molt a l'exterior i realment sí que hi ha una diferència molt gran entre l'estranger i aquí. A l'hora, per exemple, del maneig, aquí doncs, portem un gos en un restaurant i has de demanar permís per poder entrar amb el gos en un restaurant. Clar. I ara comença a haver-hi alguns establiments que sí que et deixen accedir amb el gos. Per exemple, a altres països com França, Holanda, el que sigui, i no has ni de preguntar. O sigui, tu vas a la teva taula, t'asseus, et posen un plat pel gos, li donen una galeta, un premi, i llavors a partir d'aquí és com que és tan molt normalitzat el fet d'anar amb el gos, d'accedir amb el teu gos de tot arreu. Aquí, en canvi, jo crec que encara ens queda molt en aquest àmbit, per exemple, en sistemes de transport, allotjaments i tal, que realment puguis estar amb el teu gos. Llavors, aquí encara estem avançant moltíssim i estic molt contenta, però encara ens queda molt per treballar en aquest sentit.
I potser no estaria malament parlar més d'aquestes coses també a les escoles, no? Se'n parla prou?
Nosaltres fem programes també per escoles i per casals, centres educatius, en els quals intentem formar ja des de la joventut la importància sobretot del respecte cap als animals. O sigui, vivim una societat encara que en aquest sentit és una mica arcaica a nivell de mentalitat i crec que les noves generacions són les encarregades doncs, fer que aquest tema canviï, que cada vegada s'opti més pel benestar animal, pel respecte i que cada vegada doncs, podem conviure tots millor.
Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs mira, ja és el que passa els divendres i el cap de setmana en general, que ens passa el temps volant i no ens donarem compte i estarem a dilluns, però abans d'arribar a aquesta situació, volem agrair a la Roser Feliu, directora de Lladruc. Si tenen oportunitat, vagin a veure la Roser i veuran una persona apassionada per als animals, per als gossos, per la seva educació, que fa meravelles amb els gossos. Volíem agrair molt, Roser, la teva presència avui en el programa, de veritat.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Estem encantats que hagis vingut i deixem-ho porta oberta perquè en el futur puguem retrobar-nos i tornar a parlar d'aquestes i moltes coses més que feu a Lladruc. Gràcies.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau. You ready? You got me running, got me running, got me running.